Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat l'exministre d'Economia, Rodrigo Rato, a 4 anys, 9 mesos i un dia de presó com a autor penalment responsable de 3 delictes contra la hisenda pública, un delicte de blanqueig de capitals i un delicte de corrupció entre particulars. El tribunal condemna qui va ser gerent de l'FMI, també a multes per un total de 2 milions d'euros. I a la plana política, ho hem sabut fa tot just una estona, Luis Mijoler renunciarà a l'alcaldia del Prat del Llobregat després de 5 anys i mig al càrrec. Així ho ha anunciat aquest divendres en una trobada amb treballadors municipals i ho ha fet públic a la seva formació al Prat en Comú amb un comunicat. Mijoler es dedicarà ara plenament a la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya. Al seu lloc, la formació proposa l'actual regidora d'Urbanisme i Habitatge, Alba Bou, perquè agafi les regnes de la localitat. Millorar els serveis públics i aconseguir un finançament singular són les línies mestres del govern que presideix Salvador Illa i que avui ha donat a conèixer els càrrecs directius de la Generalitat. El president s'ha compromès a desplegar l'any vinent el 45% dels pactes d'investidura que va signar amb Esquerra Republicana i els Comuns i ha autodefinit el seu govern com a reformista.
Posar èmfasi en els serveis públics, l'èmfasi en millora dels serveis públics, amb tot el que això suposa, i en el finançament singular. Per tant, és la legislatura de la prosperitat compartida, és l'objectiu que busquem, però també es podria dir és la legislatura dels serveis públics i de del finançament singular, sí. És una expressió que jo em sento còmode. La legislatura dels serveis públics, la legislatura del reforçament dels serveis públics, la legislatura de l'obsessió, si voleu, amb els serveis públics, i la legislatura del finançament singular.
Més temes. Els treballadors de neteja i recollida d'escombraries a Barcelona hauran de garantir el servei habitual de recollida de brossa orgànica, rebuig i selectiva i neteja de l'entorn dels centres sanitaris i les àrees de mercats amb productes peribles coincidint amb la vaga convocada els primers dies de Nadal. Així ho indica el Departament d'Empresa i treballa en la resolució que fixa els serveis mínims durant la protesta convocada pel sindicat UGT entre el 22 de desembre a les 9 i el 25 a les 9 també. La resolució fixa que la recollida de la brossa orgànica i selectiva s'haurà de garantir un cop durant aquesta vaga. La neteja viària, que inclou els parcs i el buidat de papereres, s'haurà de fer un cop durant els dies de mobilització. Darrer apunt, Maria del Mar Bonet, que ofereix avui a Terrassa, a la seu Agara, un concert de Nadal acompanyada de Borja Peñalba.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, produït i presentat avui per Joan Muñoz. I des d'aquí saludem amb especial estima la capitana d'aquest vaixell, que és el Connectats, la Carme Reverte, que ja ha començat les seves més que merescudes vacances. Avui, divendres 20 de desembre, és el darrer programa del 2024 i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Situació més aviat serena, la que esperem encara el que queda d'aquest divendres a gran part de Catalunya. Una atmosfera ja molt més transparent, molt més neta, i això sí, molt més fresqueta. Ha anat baixant la temperatura i, a més, a diverses comarques hi bufa el vent. Per tant, la sensació de fred és evident. Aquest vent que serà molt tossut i fort. en algun moment a l'Empordà, també als cims del Pirineu i a gran part de la demarcació de Tarragona, així com al sud de Lleida. Per tant, res de boires. Molt pocs núvols, ja diem, alguns que queden enganxats a l'Alt Pirineu, però les nevades de les últimes hores s'aturen. I la temperatura, aquestes immediates hores, que no pujarà tant com ahir a la tarda, un ambient que serà agradable, on faci sol i poca cosa més. El cap de setmana no es presenta gaire regirat, sí que farà més vent diumenge, i compta amb algunes nevades que aniran caient a l'Alt Pirineu, que diumenge es faran més abundants. Temperatures fluctuants. El dissabte serà fresquet, sobretot de nit, i en canvi el diumenge tornarà a pujar la temperatura màxima a moltes comarques. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats començarem parlant d'una de les majors reclams del Nadal, de la loteria, i ho farem amb la Mercè Urpí, propietària de l'administració de loteria L'Estaca de Castellar del Vallès. Acabarem la primera hora, com sempre, amb la darrera tertúlia de joves de l'any per parlar de com viu el jovent al Nadal. A partir de les 5 coneixerem el llaminer de Sabadell, un dels personatges més rellevants del Nadal a la cocapital del Vallès Occidental. Passarà pel Connectats a les xarxes la influencer Martina González. Repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i ens anirem de vacances amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! Quan passen 6 minuts de les 4 de la tarda, ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem, com és habitual, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha inaugurat un nou hub d'innovació i emprenedoria. L'espai consta de 500 metres quadrats destinats a la realització de projectes d'enginyeria reals dels estudiants dels programes Inspire i Empren. El projecte s'ha fet gràcies al conveni de col·laboració entre l'escola i la Regidoria d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, que ha finançat el 50% de la inversió total, xifrada en 30.000 euros. Els estudiants disposaran de 400 metres quadrats on podran treballar els seus projectes durant tot l'any, a més d'un altre espai de 100 metres quadrats on podran gestionar les seves pròpies idees de negoci amb l'objectiu de mostrar com és el món empresarial.
Gràcies, Sergi. I no ens movem del Vallès Occidental. Des de Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. 90 veïns de nostra llar s'han reunit aquest dijous amb l'Ajuntament de Sabadell i la Policia Municipal per abordar una de les seves principals preocupacions, la seguretat al barri. Aquesta setmana han patit dos episodis de vandalisme que s'han saldat amb més de desenes de cotxes oberts forçosament i regirats, també. Un d'ells és el del Sergi Folguera.
Van trencar 25 cotxes al vidre, tots es van regirar, alguns no van trobar res i no van robar. Vale, però sí que ha regirat. I aquí hi ha diversos veïns, sobretot al meu carrer, que els hi van robar. Bueno, els hi van robar, els hi van trencar el vidre i els hi van estar regirant tot a dintre, però com que no hi havia res de valor, no van agafar res.
Des de l'Ajuntament asseguren que han reforçat la presència policial a la nostra llar i que continuaran fent-ho en les pròximes setmanes.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral, a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. En un any estarà a punt el projecte sobre el paper per la construcció de 3 dipòsits d'aigües pluvials a Badalona. L'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat aquest matí el conveni que ho fa possible. Les obres podrien començar l'any 2026. Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, qui ha apuntat que amb la construcció d'aquestes infraestructures s'arribarà a reduir en un 85% l'abocament de residus sòlids al mar.
El que hem signat avui permetrà, quan es realitzin les obres, que aquests abocaments a la platja de Badalona es redueixin aproximadament un 85% del que està passant en aquests moments. I, per tant, a mi em sembla que això és espectacular. És espectacular des d'un punt de vista ambiental, que significa un abans i un després a la ciutat de de Badalona.
La ubicació dels tres dipòsits ja es coneixia, però avui l'Ajuntament ha donat detalls sobre la quantitat d'aigua que podran recollir. Els ubicats a Bufalà, sota la plaça de Can Barriga, i el del carrer d'Alfons 13 amb l'Avinguda Maresme a Sant Roc seran per la retenció d'aigua en episodis de fortes pluges. Tindran una capacitat de 70.000 metres cúbics i 25.000 respectivament. El dipòsit previst al carrer d'en Prim, a la part de baix, tindrà la finalitat de retenir residus sòlids que anirien a parar al mar amb una capacitat de 7.000 metres cúbics.
Gràcies, Santi. De retorn al Vallès, des de Castellà del Vallès, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres, a partir de 6:45, arriba la Cuco, la Coracors, als jardins del Palau Tolrat de Castellà del Vallès. Fins aquest diumenge podreu veure aquest espectacle màgic abans que s'organitzi al Palau Reial, que s'instal·larà a Castellà el 3 i el 4 de gener, de 6:00 to 10:15, per rebre els Reis d'Orient. La reserva de l'entrada es pot fer a partir del 30 de gener a castellavallès.cat.
Gràcies, Rocío. I per acabar, repassem l'actualitat de Sant Cugat, de la mà d'Alba Triador. Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sant Cugat posa punt final a les subvencions nominatives per a les entitats de cultura. Per raons jurídiques, l'Ajuntament haurà d'explorar una nova fórmula per poder-los donar suport. Mentrestant, a partir de l'any que ve, les entitats podran presentar-se a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, assegura que es mantindrà el suport, però utilitzant una altra fórmula.
Els diners hi són, el que no sabem serà quina fórmula farem i en cada cas doncs, serà concret per donar suport a cada una d'aquestes entitats que abans teníem un conveni o una nominativa. El gener serà quan ens diran en quin moment, doncs, de quina manera podrem donar suport.
Així, el que popularment es coneix com a convenis de col·laboració s'han acabat. Això sí, hi ha una excepció. Quan una entitat faci anys, podrà rebre una subvenció nominativa. No serà per qualsevol aniversari. Només estaran disponibles pel 5è, 10è, 15è, 20è, 25è, 50è, 75è, 100è, 125è i 150è aniversari. La futura fórmula, que encara no està definida, es tractarà de manera individualitzada amb cada una de les 17 entitats que fins ara tenien conveni de col·laboració. L'anunci d'aquest canvi ha generat preocupació entre els representants de les entitats que han assistit a la taula que consideren que ara es troben en una situació d'incertesa i de risc.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Una vegada situats, anem fins a l'administració de loteria de l'Estaca de Castellà del Vallès per conèixer com va la venda pocs dies abans del sorteig de Nadal. També ens explicaran quins números s'estan esgotant i què implica per una administració repartir un premi. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui anem a parlar una mica de sort amb la Mercè Orpí, que és la propietària de la loteria de Castellà. Mercè, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com van les vendes a últim moment? Jo diria, perquè hi ha moltíssima gent que fa molts mesos que ha comprat loteria. És així o no?
Sí, és així. Està sempre a últim moment, pues, també es torna a comprar una altra vegada, no? Llavors queden els que esperen a última hora per comprar-lo.
En quin moment els castellarencs comencen a comprar loteria de Nadal?
Bueno, hi ha de tot. Pensa que ens arriba molt aviat. Llavors hi ha gent que de seguida que la tenim, que és el juliol, i agafa el seu número, perquè se'l vol endur o perquè ja el vol tenir. I llavors, des del juliol fins ara, doncs, es va comprant i es va fent.
Recordem, quin és l'últim moment en què es pot comprar loteria de Nadal?
Doncs demà al matí.
Demà al matí.
Exacte. Sí, perquè aquest any cau en diumenge el sorteig.
Repassem tots els sortejos que hi ha aquests dies i en què es pot comprar a loteria, si et sembla, Mercè.
Sí. Mira, pot ser a part de la loteria de Nadal.
Sí, exacte.
Doncs mira, hi ha sorteig de la loteria del dijous, que cada setmana hi ha sorteig, que són els dècims del dijous. Llavors, els sortejos de sempre, de la Primitiva, l'Eudomillón, Bonoloto, el Gordo, etc., es poden fer igualment. Aquests sempre hi ha sortejos igual. L'únic que varia és el sorteig del dissabte, que hi ha, diguéssim, el de Nadal és aquesta setmana, i llavors hi haurà el de Reis, el del Niño. I quan acabem el del Niño, llavors començarem les setmanes normals.
I en els sorteig de Nadal i els sorteig de Reis, quins són els premis que reparteixen?
El de Nadal són 400.000 euros el primer premi, o sigui, el Gordo de Nadal, 400 el dècim. I el del Niño, el primer premi serien 200.000 euros, a part dels altres premis, segons, tercers, reintegres, la pedrea, vull dir, tot això.
I quant costen les participacions?
De dècims de Nadal i Reis són de 20 euros cadascun.
Mercè, quins són els números que més es venen? Aquells que, per alguna raó, els castellarencs volen que acabi en aquell número?
Bé, mira, aquest any, no sé per quina raó, no només aquí a Castellà, sinó que m'han trucat, m'han demanat molt en final 24. Que n'he tingut, però poca quantitat. I llavors també demanen molt el 5 i el 7, que també d'aquests també s'han acabat, aquests finals. És a dir, que aquests són, potser et diria, els més demanats, no?, a part de tots els altres. El 24, sobretot, me'n demanaven molt.
I els clients, quines dates et demanen en forma de número? És a dir, en el moment en què han començat una relació de parella, en què s'han casat, en què hi ha hagut un naixement, històries així te les expliquen?
Ens han dit a nosaltres, sobretot si és algun naixement d'un fill, d'un net, això ens ho demanen bastant. Llavors, no sé, d'altres dates tampoc no en diuen el què, però els naixements solen ser més habituals.
Quins premis heu repartit des de la vostra administració?
Bé, hem repartit diversos, vull dir, un tercer premi de Nadal, que va ser el 2001, un premi en Primitiva, amb travessa de futbol, un cinquè també de Nadal, hem fet diversos de premis, ara estem esperant poder fer el gros.
Home, i tant. Des de fora, moltes vegades, hi ha gent que no entén per què les administracions us poseu tan contentes i celebreu també amb els vostres clients amb cava quan repartiu un premi, perquè realment vosaltres no en guanyeu res. No en guanyeu res en aquell moment, però suposo que després també és una crida i un pol d'atracció, no?, haver repartit un premi per a una administració.
Nosaltres ens alegrem pels nostres clients, no? Pensa que estàs treballant tot l'any, o sobretot el sorteig de Nadal, doncs estàs treballant-hi amb els nostres clients, donant el servei, i clar, el que esperes és poder compartir o comunicar que has donat un premi. I llavors això et dona molta alegria, perquè, primer, perquè estàs a dintre del bumbo, per dir alguna cosa, d'alguna manera, i clar, el que tu vols és pues, poder donar alegria als clients, no? Vull dir que et fa il·lusió, et fa molta il·lusió. I llavors, doncs, bueno, doncs també, clar, llavors t'ajuda el teu punt de venda. Vull dir, perquè quan tu dones un premi, la gent se n'assabenta i et pregunta i bé. Vull dir que llavors també és important per nosaltres.
Ei, no us fa una miqueta d'enveja a nivell personal, eh?
No. Sincerament no, perquè, clar, penso que tenim aquí tots els números, llavors no, és una alegria, no em veig en cap moment.
Suposo que són molts anys, no, de professió.
Sí, fa uns quants anys que estem aquí, sí.
La loteria també deixa moltíssimes anècdotes, no?
Bueno, sí, hi ha moments de tot, la veritat.
Sí? I gent despistada, que n'hi deu haver cada any, no?, que acaba perdent el número, o no és així, o és més aviat un tòpic, això?
Bueno, que acabin perdent el número, n'hi ha algun, vull dir, clar que n'hi ha, però no és l'habitual, eh? N'hi ha algun, o algun que s'ha descuidat de comprar-lo i espera última hora i llavors no el troba, vull dir, aquest tipus de coses així, sí. Vull dir, aquestes coses sí que passen.
A vosaltres us ve al cap alguna anècdota que recordeu de la loteria de Nadal?
Bueno, ara mateix m'enganxes una mica així i no sabria dir-te, no? Segur que en tenim moltes perquè hem tot aquest temps, però ara no em surt cap al cap.
Ja m'ho imagino que t'he saltat molt de cop, no?
Sí.
Mercè, repassem les dates en què hem d'estar atents si hem comprat loteria, quan se celebra i també recordem fins quan es pot comprar, que ho hem comentat abans.
Vale, vols dir el de Nadal?
Sí, exacte, sí.
El de Nadal, bueno, el sorteig es fa el diumenge, que és el dia 22, es pot comprar fins demà dissabte. Nosaltres tindrem obert fins al migdia. I llavors, després de Nadal, vindrà el de Reis, que sorteix el dia 6 de gener, i, a veure, es podrà comprar, doncs mira, fins al dissabte 4 de gener.
Parlem una mica de la història del vostre establiment. Quants anys fa que sou oberts al Cor de Castellà?
Doncs oberts aquí fa 36 anys.
I ell...
37, perdó, de 37.
És un establiment familiar.
Sí, sí, sí.
I què és el que us mou a continuar venent a loteria? Què és el millor del vostre ofici?
Bueno, mira, el contacte amb la gent i sobretot això que comentàvem, no?, de donar el premi. Vull dir, llavors, com que són tants anys, coneixes a tothom, em fas amistat, venim amb els clients i el contacte per és molt important. Mm. Jo crec que la nostra feina, doncs, és el més agraït, no?
Hi ha alguna cosa que fa que tothom compri loteria per Nadal i molta gent que durant la resta de l'any no juga. Tu ho trobes, que això passa?
Sí, que és que la de Nadal penso que la coneix tothom. En compra tothom, doncs, pues, bueno, pel motiu que sigui el lloc de feina, un grup d'amics, llavors, bueno, si compres un, doncs pues, a la feina mateix, doncs tothom li agrada tenir el seu número, no? Perquè penses, bueno, si toca, doncs que sigui, pues, per tots, no? Per tot el despatx, l'empresa, ja et dic, els amics, llavors té més tradició, és la tradició de Nadal, no? Que diré, amb la cançoneta del sorteig de Nadal ja comença les festes de Nadal.
I hi ha moltíssimes entitats també que venen loteria, oi? Vosaltres en veneu d'entitats?
No, nosaltres d'entitats no en venem. Nosaltres només podem vendre dècims, perquè és aquí a l'establiment.
Però de comerços que tenen sempre el mateix número, vosaltres en veneu?
Sí, sempre quan sigui un dècim, nosaltres en tenim aquí, a vegades del mateix número.
I vosaltres compreu loteria també, o no?
Bueno, alguns ens quedem, clar. Alguns sí, tot és impossible, ja t'ho dic.
No, clar, clar.
Alguns agafem.
I tant, i tant.
Alguns agafem per casa i cada any en tenim algun o altre.
Perfecte, Mercè. Doncs alguna cosa més que vulguis afegir? Que vulguis que la gent sàpiga de la loteria?
No, de la loteria en principi no. Agrair la vostra trucada i, bueno, desitjar bones festes a tothom, de part nostra, no?, i si tenim sort,
doncs
encara millor.
I tant, esperem que tinguem sort. Doncs moltíssimes gràcies, Mercè.
A tu, moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
Igualment, adéu.
I molt bona tarda, Joan.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone.
Connectats amb Carme Reverte.
Tenim a tocar 4:45 de la tarda i com cada dia cal fer tertúlia, però en ser el darrer divendres d'aquest 2024 del Connectats, toca tertúlia de joves i no puc estar millor acompanyat per afrontar-la aquí. Al meu costat, als estudis de Ràdio Sant Cugat, tinc el Víctor Córdoba, periodista Sant Cugat. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Joan.
Què tal?
Molt bé, amb moltes ganes de la tertúlia. I
amb ganes de xerrar de Nadal.
Sí, de xerrar i xerrar molt, que està molt bé.
I des de la redacció de la TV Sabadell Vallès tenim a la periodista Sílvia Fernández. Bona tarda, Sílvi.
Molt bona tarda, Joan.
Què tal, com va?
Molt bé, encantada de poder parlar una estona i si és de Nadal, encara millor.
Faràs vacances aquest Nadal o no?
Sí, i tant, toca.
Sí, i encara falta un tercer component de la tertúlia que quan el tinguem a l'Arnau el saludem. Avui crec, nois, que no podíem parlar de res que no fos el Nadal, una festivitat que ja està establerta com a obligatòria a la gran majoria de les nostres llars, però que en cada cas, segons l'estructura, es gaudeix de diferents maneres, depèn de les circumstàncies de cadascú. Per això em sembla interessant veure com els joves perceben el gran nombre de tradicions que arrossega el Nadal des de fa segles i a veure si les segueixen. Primer de tot, Víctor, què t'agrada el Nadal?
A veure, m'agraden certes coses i moltes altres que l'acompanyen no. Tampoc em vull extendre una barbaritat, no? Però sí que m'agraden les trobades familiars, perquè últimament, bueno, doncs, els avis de la família s'estan fent grans i aquesta part de trobar una excusa perquè estiguin contents i tenir la família reunida, aquesta part, òbviament, m'agrada molt. Però, d'altra banda, una mica tota la part consumista del Nadal no m'agrada tant. En aquest aspecte no sóc tan fan, però sí que, mira, moltes vegades és una excusa per molta gent per estar contenta, i aquesta part del Nadal sí, l'altra part ja no tant.
I que ja tu comences a fer gran i ja les vacances escolars no són les mateixes
no.
Quan treballes. I tu, Sílvia, t'agrada el Nadal?
Sí, a mi m'encanta el Nadal. La veritat és que sempre m'ha agradat molt des de ben petita. Imagino que també és una cosa familiar, no? Perquè a casa sempre s'ha viscut molt la màgia, sobretot pel que diu el Víctor també, per aquestes trobades familiars, perquè és el moment perfecte per veure aquells cosins que potser només veus un o dos cops l'any. I sí que és cert que aquí a la ciutat de Sabadell últimament el Nadal s'està vivint encara més, s'ha fet una aposta molt forta, moltíssimes activitats, sobretot pels més petits i petites, i la veritat és que sí, que a mi m'il·lusiona moltíssim, també m'agrada molt, en certa manera ser consumista i comprar regals m'encanta, ho he de dir, sé que de vegades s'ha de vigilar una mica, no? però a mi tot el que envolta el Nadal em fa moltíssima il·lusió.
D'això que parlaves ara de Sabadell us volia parlar, no sé si gaudir o si us fa més goig les vostres ciutats, en el teu cas, Víctor Sant Cugat, i en el teu, Sílvia Sabadell, quan agafen aquest color, aquesta llum de Nadal, que tothom es vesteix una mica de celebració i de bon humor.
Això sí que és veritat, que les llumetes fan maco. O sigui, sé que és molt, potser molt senzill, però el fet de tenir les decoracions de les llums potser podria ser... O sigui, entenc que hi haurà gent que dirà que gasta llum i tot plegat, però sí que són decoracions que fan molt maco i a mi sí que m'agraden. A mi personalment sí.
I a tu, Sílvia?
Sí, a mi també m'agrada molt. És veritat que cada any hi ha debat i quan molta gent no surt amb el tema de per què s'està fent tanta inversió nadalenca i després hi ha altres qüestions que no s'estan abordant tant a la ciutat, però la veritat és que com a mínim aquí a Sabadell fa goig sortir a fer un passeig. A mi ja m'il·lusiona el moment aquell que surto potser a principis de novembre i veig que ja estan col·locant les llums quan encara sé que queda moltíssim perquè les encenguin. Aquell moment ja és com, me'n poso de bon humor, però la veritat és que sí, m'encanta veure la ciutat així i de debò que ara sembla que estigui fent aquí publicitat, però val la pena passejar-se pel centre de Sabadell. I un altre tema que també m'ha agradat molt és el fet que aquí com a mínim s'ha descentralitzat tot moltíssim, no? Hi ha hagut enceses d'arbres nadalencs a molts punts de la ciutat i això la veritat és que també està molt bé perquè al final tothom pugui gaudir i no només hagis de venir, com deia el centre, per poder viure un Nadal màgic, sinó que també al teu barri surts i fa goig passejar.
Sí, sempre és un plus veure la teva ciutat decorada. I escolteu, m'obliguen una mica a fer aquesta pregunta, la cap de tot això, la Carme, em va preguntar, digue'ls-hi, escolta, a veure si coneixen la història de Nadal o si ve de les tradicions com el pessebre, el tió, si coneixen la història o només ho celebren i ho gaudeixen. Víctor.
Quina història? La de veritat o l'oficial?
Doncs mira, era un tema que volia tractar. Quina em vols explicar tu?
A veure, jo el que conec és una mica la història de ser una... de que tradicionalment, com la gran majoria de les festivitats religioses, són tradicions heretades de festivitats paganes. Llavors, jo el que sí que conec és que en el fons el que s'està celebrant és el solstici d'hivern. És a dir, s'està celebrant que els dies ja deixen de fer-se curts i comencen a fer-se llargs, i que una mica aquesta entrada a la nova estació. Llavors, clar, tot el tema bíblic, doncs, una mica com tota la Bíblia, no és que tampoc sigui veritat, no vull tampoc ofendre la gent religiosa, són, al final, en la meva opinió, són al·legories, i al final, històricament, jo crec, o pel que he entès, doncs s'ha anat barrejant una mica tota aquesta festivitat del canvi d'estació amb la natalitat de Jesús, i a veure, no nego que Jesús sigui veritat, però el que crec més fermament és que en el fons és una tradició heredada del canvi d'estació. Això és el que jo crec.
Ara anem amb tu, Sílvia, però deixa'm saludar, que ja el tenim aquí, a l'Arnau Rulló. Què tal, Arnau, des del Prat de Llobregat?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, ja els he preguntat al Víctor i a la Sílvia. A tu t'agrada el Nadal?
Bé, a veure, no és la meva època de l'any preferida, perquè és una època, diguem-ne, molt intensa, és curta i hi ha moltes emocions sempre, això, retrobaments i família i trobades, i això dels sentiments, doncs, no és el meu punt fort. I a més, barrejat amb això del consumisme que parlàveu abans, però sí, té les seues coses bones. Té, sobretot la part de la família, la part de les tradicions, la part, doncs, de celebrar coses que celebres cada any. Oi? És a dir, mantenir una tradició, i això és maco. Ara parlàveu del tió, ara parlàveu de l'encesa de llums, ara parlàveu, doncs, d'anar a veure el pessebre aquí al Prat, per exemple. Cada any, doncs, una associació de gent gran fa un pessebre molt maco a la plaça de la Vila, i sempre és la tradició d'anar a veure'l, com l'han fet, de trobar el caganer, i això és maco, a mi això m'agrada, però hi ha moltes altres coses relacionades amb aquestes dates, sobretot amb la compra compulsiva o amb l'afluència massiva de gent a tot arreu o al mateix lloc a la mateixa hora, que cada cop m'agrada menys. I bé,
i escolta,
la part dolenta.
Tinc entès que ets professor de català. No sé, el Víctor ha donat el seu punt de vista sobre quina creu que és la història de Nadal. No sé quina tens entès que ets tu. No sé si saps alguna altra teoria.
No conec cap més.
El naixement de Jesús. Doncs escolta, començo per tu, Sílvia. M'agradaria saber com us organitzeu aquests dies de Nadal, perquè, pel que sé per pròpia experiència, i es porta parlant des de sempre, a cada casa és un món. Hi ha cases on el dia 24 se celebra, el dia 25 també, però, per exemple, no es fan reis, o al revés, el Nadal no se celebra, o només es fa el tió i no es fa el Pare Noel, perquè al final és una festivitat adaptada al 31. Què feu? M'agradaria que m'expliquessis tu, Sílvia, primer, com t'organitzes aquests dies, quina família toca cada dia?
Doncs mira, a casa meva ho fem tot, no ens perdem ni una. El dia 24 estic amb la família per part de mi mare, i sempre ho hem celebrat a casa dels meus avis, però sí que és cert que ara que ja estan més grans i és tot una mica més complicat, ho hem traslladat a casa del meu tiet, però la meva àvia continua cuinant, sempre fa ella, doncs, aquest sopar del dia 24, i he de dir que sempre ha sigut el meu dia preferit, perquè també venia el Pare Noel i era el dia com més màgic, més especial. Jo a més tinc cosines petites i la veritat és que és el dia que visc més. El dia 25, per Nadal, ho fem a casa meva, que a més la tenim tota decorada. Nosaltres som molt friquis del Nadal i posem de tot, posem arbre, posem pessebre, i sempre es fa a casa meva, i el dia 25 és el dia que s'allarga, es fa el dinar i després fem la sobretaula llarga, que és quan ve tota la família, allò que deia dels cosins, els cosins segons, i a més cantem Nadales tots, perquè a més jo tinc família d'Andalusia i bueno, los villancicos, les tradicions, i també m'agrada moltíssim. Sant Esteve el fem amb la família del meu pare, que anem a casa d'una tieta, i també la veritat és que està molt bé, però és veritat que ja vens de la ressaca dels dos dies anteriors i és com un dia que estàs una mica, en el meu cas, ja una mica més cansada. I pel mig de tot això sí que és cert que jo sempre faig família, però algun dia de festa amb els amics també acostuma a haver últimament, en els últims anys. I després, doncs, el 31 també el passo amb la família de la meva mare, fem més en petit comitè el tema de les campanades i tot, i després sí que surto de festa, que aquí sí que és veritat que sé que hi haurà debat, perquè hi ha molta gent que aquests dies que surt tothom de festa no li agrada massa anar a discoteques, perquè és una mica agobiant. I jo ho compro i ho entenc, eh? Però a mi, en el meu cas, sí que m'agrada molt sortir el dia 31, també m'agrada molt sortir per Sant Joan. I després el tema dels Reis, que aquests últims anys, el dia 5, que és la cavalcada, no la puc gaudir amb la família i amb les cosines petites i tal, perquè treballo aquí a la tele i la fem en directe, i també s'ha convertit en una mena de tradició per mi, i és molt, molt maco i especial, tot i que molt intens. I el dia 6 sí que ja és el dia de descansar. El dia 6 a mi em posa una mica més trista, el dia dels Reis, perquè ja s'acaba tot.
Sí,
ja s'acaba tot, i quan eres petita és com el dia següent vas al col·le amb les joguines i tot, però clar, ara ja és com tornar a la realitat, s'han acabat les vacances, s'acaba el Nadal, s'apaguen les llums, i és el dia que jo diria que em costa una miqueta més el tema dels Reis, el dia 6.
Sí, sembla que la ressaca emocional ens deixa pocs dies després de Reis. No sé, Víctor, tu, que estàs una mica més en contra del Nadal, no les ten totes, si no et saltes cap dia com la Sílvia, que té el calendari i l'agenda plena.
A veure, potser també em ve una mica això de que no m'agradi tant, del fet de que em toca viure tots els dies, perquè suposo que això és comú a molta gent que té una part de família que és catalana i l'altra part de la família que venen de fora, en el meu cas de Múrcia. Llavors què passa? Com la part que ve de fora celebren el 24 i els catalans no celebren el 24. I llavors el dia... Bueno, Reis ho fa tothom, però el dia 26 no ho feien els espanyols i els catalans sí, el dia de Sant Esteve. Llavors, clar, al final, com que un dia es fa un lloc, l'altre dia es fa l'altre, al final ho acabo fent tot, i la família que va venir de fora al final també van acabar fent el Sant Esteve, i el que es fa sempre és, doncs, el 24 a la família, a la part de família que ho celebra. El dia de Reis ho fem sempre amb els meus avis catalans, i 25 i 26, depèn de l'any.
I el 31?
El 31 és una ruleta russa.
És una ruleta russa.
Sí, sí.
Poden menjar mitja.
Poden passar moltes coses, puc acabar fins i tot al Nepal, vull dir,
el dia 31. A veure, Arnau, que ens expliqui una mica què fa ell també durant aquests dies festius, però m'interessa, sobretot veient que no és el seu pla més... el seu pla favorit, el tema de sortir, el tema de l'acumulació de gent. Què fas el 31, Arnau, tu?
Doncs mira, jo des de ja fa uns anys, el 31 quedo amb un grup de gent i anem a una casa i passem allà uns dies. Normalment el dia abans, el 31, i el dia després, el dia 1, fins a migdia, perquè després toca anar a dinar amb la família.
Doncs una de les opcions que no ha sortit, perquè entenc que per l'estructura familiar no ha sortit, és el tema dels pares separats, i aquí sí que puc posar veu jo, que aquí sí que es complica una mica més la cosa, perquè ja no és només la família d'ella, és que exclous una mica a una part de l'altra família i és com obligatori combinar. Escolta, el dia 24, qui us porta els regals, el tió o el Pare Noel?
Ningú. Ara hi ha ningú.
Bueno...
Jo intentaré, durant tota la tertúlia, mantenir la màgia viva per si hi ha algun nen que ens està escoltant. Faré com que no he escoltat l'Arnau, no. Però qui us... no sé, si feu alguna mena de peripé, diguem, no sé si cagueu el tió, depèn també si hi ha encara membres més joves a la família, suposo.
I tant. Jo, primer, perquè... Bueno, i això estic molt content de que sigui així, que és a les dues bandes de la família el tió. És a dir, que no cal que la tradició catalana no es perdi, que a més em fa molta gràcia sempre que veig gent estrangera quan se li explica que és el tió, no sé, em sembla una cosa com tan, tan estranya, però tan, tan guai a la vegada, que a mi em sabria molt greu que es perdés, i a casa meva ho continuem fent.
Bueno, al revés de perdre's, crec que, per exemple, a Mura, molta gent estrangera està agafant la rutina d'anar a veure els tions que exposen allà un poblet a dalt de Matadepera. No sé, Silvi, tu que ets bastant... Bueno, ja has dit que el consumisme t'atrau, segurament has vist pel·lícules de Mickey Mouse i Pare Noel a Dojo. No sé si et porten els regals al Pare Noel a tu, el dia 25.
Sí, nosaltres ens porta els regals del Pare Noel de sempre, el que comentava, que ho celebrem amb la família de la meva mare, i sí que és cert que ara ja fa uns anys que no caguem el tio a casa per qüestions que el meu germà i jo doncs, ja som grans, però la veritat és que sí que ho fèiem, eh? També feia, et dic, fèiem de tot, i ens agradava moltíssim tot el tema del tio, i sempre també ho havia fet molt a l'escola, jo, d'anar a fer la festa de Nadal, que cantàvem doncs, Nadales amb tots els companys, i fèiem cagar el tio, i la veritat és que també m'agradava molt, i és cert que té raó el Víctor, que és molt important mantenir les tradicions de casa, i una tradició tan especial com és fer cagar el tio, que no la tenen enlloc més.
I, escolta, ara m'agradaria parlar de regals i m'agradaria parlar una mica de com es va perdent amb els anys, per llàstima, eh? Si em pregunteu la màgia del Nadal i doncs, aquest espíritu de que tens de petit, no sé, i utilitzaré aquest eufemisme, quan us vau fer grans, com va variar la vostra percepció del Nadal, de rebre regals? No sé ben bé, Arnau, com et vas assabentar tu de que la màgia no era tan màgica i com va canviar la teva percepció d'aquesta festivitat?
No, jo, si primer, si em permets sobre la pregunta d'abans, dir que a mi ja el dia 24 no, els regals no me'ls porten perquè ja ens doncs, han fet grans i ja no fem, a casa ja no tenim canalla petita, allò de fer el cagar el tió, per desgràcia ja no ho fem, però si Reis encara ho mantenim, llavors doncs, és maco també com dient els companys de mantenir tradicions com el tió. Sobre això de la màgia, que no és tan màgica, bé, és cosa de l'edat, diguem-ne, te vas fent gran i llavors vas veient doncs, que les coses no són com te les havien explicat sempre. Jo crec que és un procés natural, però hi ha gent per aquí és més traumàtic. Jo, en el meu cas, doncs, va ser una cosa... Doncs no sé, va ser normal. Un dia doncs, em van parlar o va sorgir sol i ja està. No recordo com a res dolent ni res allò. Una experiència normal i corrent.
I qui potser sí que va ser una mica més drama pel que la conec. Silvi, tu com et vas assabentar d'això de la màgia del Nadal?
No, la veritat és que per mi no va ser gaire traumàtic, més que res, perquè com que tinc un germà més petit, que ja et dic, ara els dos ja som grans, no? Però per mi la màgia del Nadal sempre ha estat present, sempre l'he mantingut jo, i ara també és el que et deia, que tinc tres cosines més petites que jo sóc la gran, i per tant sempre ha sigut molt fàcil continuar vivint el Nadal amb tantíssima il·lusió, suposo que també pel fet que m'agrada moltíssim. I llavors sí que és cert que al final és un moment que tots i totes passem, però no va ser gaire dur, simplement va ser assumir-ho i començar a viure-ho d'una manera diferent, però diguéssim amb aquest paper que també és divertit de veure com els més petits i petites doncs se'ls il·luminen els ulls, que per mi també això és preciós.
I no sé si el Víctor voldrà tenir fills o si els pensa tenir aviat, però com gestionaries tu aquest tema? Quina creus que és l'edat perfecta o ideal perquè els teus futurs fills, en cas que hi siguin, s'assabentin una mica de com funciona el Nadal?
Doncs és una molt bona pregunta. Ja, bueno, les dues. Primer, el tema de tenir fills ja és una pregunta difícil per si, però jo el que crec és que les tradicions es mantindran, però tampoc es tractarà d'amagar-ho fins que es pugui. És a dir, mentre siguin petits, doncs clar, els hi fa il·lusió una mica tot plegat, una mica la història que hi ha al darrere de tot, no? I és molt bo que els nens... No dic que se'ls menteixi, sinó és molt bo que se'ls hi puguin explicar històries màgiques, que puguin il·lusionar-se amb coses que no són veritats al 100%. Bueno, de fet, som... Bueno, això, no, per l'horari en el que estem, tampoc ho diré, però està molt bé que els nens es puguin il·lusionar amb les històries del tió i dels Reis Mags, però tampoc crec que faci un esforç molt gran per amagar-ho, perquè em sembla que la... que el motiu de fons, és a dir, si li trobes un motiu de fons als regals de fer-li un present a una persona que estimes, això ja té un motiu prou, ja té un motiu prou bonic com per no amagar-ho i dir, mira, aquest altre motiu ja també és suficient perquè estiguis content per un regal i quan siguis gran estiguis content per fer-lo.
I ara em dirigeixo directament a l'Arnau, que entenc... Bueno, una pregunta, quants anys tenen els nens que fas classe?
No, jo faig classe a adults.
Ah, adults. Sí. Ah, llavors, sí. Per una mica el sentit la pregunta que t'anava a fer. Escolteu, ja feu... I des de quan vau començar a ser compradors de regals? No sé, des de quan, si heu establert, per exemple, a l'Amic Invisible, perquè hi ha famílies que quan una vegada tots són adults decideixen no pensar tots els regals conjuntament per una persona, sinó que la persona s'encarregui de fer-li un aleatòriament a un altre. No sé si teniu ja aquesta tendència establerta. Arnau, comença tu, va.
Mira, jo ho sento molt, perquè queda molt malament, però sóc detractor ferotge de l'Amic Invisible.
Sí, o sigui, perquè...
perquè vaig estar Sorpresa. Molts anys fent-lo amb la mateixa gent i ja no sabia realment què regalar. Cada any era un mal de cap. I un any vaig proposar de fer una altra cosa... i realment gairebé doncs me llencen d'altabaix del campanar. O sigui que jo ja ho sento, jo sempre que em proposen fer l'Amic Invisible, no. És una iniciativa que és maca, perquè és el fet de regalar doncs alguna cosa a algú altre, i ara parlàveu d'això, de valorar el fet de regalar algú, però ostres, és que arriba un punt ja que fa pudor, eh? Llavors busquem algun altre, no sé, algun altre sistema, algun altre joc, o busquem alguna altra excusa per trobar-nos, perquè al cap i a la fi l'Amic Invisible no és res més que una excusa per trobar-nos i per passar una bona estona. Pensem alguna altra manera, però jo, l'Amic Invisible, sempre el mateix sistema d'agafa el paperet, pensa en un regal per fer-li no sé què, jo ho vaig acabar avorrint. I realment, doncs, fa anys que ho vam deixar de fer, però sí, a mi personalment no, ja no m'agrada.
Sí, i arriba un punt que al final acabes preguntant a la persona que més sabe amb la persona que t'ha tocat.
Clar.
I, escolta, què puc regalar-li? Silvi, tu què opines de l'Amic Invisible?
Que també s'han de buscar maneres per donar-li una volta, no? És el que comentava el company, no? Que potser en comptes de fer només Amic Invisible normal, pots fer també l'Enemic Invisible, que és com fer un regal més divertit, com per picar una mica la persona que t'ha tocat, o preparar alguna manera d'amagar els regals, o s'han de buscar aquestes alternatives, però al final penso que el més important no és el pressupost que hi hagi marcat o el que regalis, sinó que quan regales pensis en aquella persona, no? Jo també soc molt partidària dels regals fets a mà, dels àlbums de fotos. De vegades fa molta més il·lusió això que no gastar-te X o Y en un jersei de marca, o com a mínim en el meu cas és així, no? Que hagin pensat en tu, encara que sigui un present molt més petit, fa més il·lusió, perquè és una cosa personalitzada. Penso que aquí està la clau de fer un regal i de mantenir la il·lusió, i en el meu cas el vaig començar a fer als Amics Invisibles doncs a l'institut, que es deia classe de fer-lo, i també era una manera dinàmica de conèixer-nos entre els companys i de viure un matí doncs diferent l'últim dia de classe abans de les vacances de Nadal.
I tu què opines, Víctor? Perquè si et pregunto ja per aquesta tendència dels darrers anys, jo crec que ve aquesta tendència, parlo de regalar directament diners, vull dir, et faig o un Bizum o diners en efectius i tu tries el regal. Ja és un símbol més de com anem la societat, que tot ho volem més ràpid, tot més fàcil, i aquesta pèrdua de màgia, no sé quina és la teva opinió.
A veure, en certes situacions pot estar molt bé, perquè sí que és veritat que quan hi ha moltes vegades que hi ha certs regals dintre la família que clar, potser és una persona... O sigui, tu li estàs regalant a un nebot que veus poc, per exemple, i no saps ben bé els seus gustos, perquè no convius amb aquella persona molt sovint. Llavors, abans de regalar una cosa que no li faci il·lusió, doncs també és un exercici potser una mica de transparència dins de la família, de dir, mira, escolta, jo vull fer-te un regal, però mira, abans de regalar-te una cosa que no t'agradi, doncs tu gastes tu en una cosa que segur que t'agradarà. I a mi malament no em sembla. Sí que és veritat que, a veure, si hi ha la capacitat de pensar una cosa i sorprendre la persona, és una mica també la gràcia, el regal, no? Aquesta sorpresa. Llavors, si una persona està en disposició de sorprendre la persona regalada, sempre és desitjable, abans que donar els diners, no? Però tampoc em sembla malament.
I escolteu-me una cosa, canviem una mica de tema i parlem d'una cosa que s'ha estat parlant durant tota la tertúlia, i és dels amics. M'agradaria que em parlés una mica de quin paper estan jugant ara mateix, una vegada ens fem cada cop més gran, els amics al Nadal, perquè sí, és veritat que quan són petits són testimonials, al final poques vegades veies els teus amics a les vacances de Nadal, t'havies d'esperar el retorn a l'escola, però ara sí que és veritat que molts dels dies importants ja es passen a celebrar amb els amics. No sé, Silvi, si tu dediques algun dia als teus amics directament.
Doncs mira, jo per acabar d'enllaçar-ho amb tot el tema dels amics invisibles i els regals, aquest any estic enfadada amb les meves amigues perquè hem fet Amic Invisible i pel grup de WhatsApp s'han posat directament a fer una llista del que volen. Exactament del que volen, però superconcret. Per exemple, un pintaungles de color verd militar, el pintallavis de la marca no sé què. Clar, això per mi perd tota la gràcia. I ho he trobat. És que jo tampoc he posat res gaire concret perquè prefereixo el que deia el Víctor, que em sorprenguin. I el paper que juguen les meves amigues, els meus amics en les vacances, doncs és això, bàsicament. Quedar un dia per retrobar-nos totes i fer donar-nos aquests regals. Després sí que tinc amigues que són més íntimes amb qui sí que faig plans, per exemple. Cada any faig el típic plan d'anar a Barcelona, passejar, a veure les llums de Passeig de Gràcia, que sí que és cert que es complica una mica per tota la gent que hi ha, però com a mínim un dia durant el Nadal aquest plan cau sí o sí. I després, jo ho comentava també abans, el que faig amb els amics durant el Nadal és aprofitar per sortir alguna nit de festa. També he afegit una nova tradició, que la vaig afegir l'any passat, que és anar a jugar al quinto, que és molt típic d'aquí del Vallès. I la veritat és que ens ho vam passar molt bé, ens vam posar una mica nervioses perquè no vam guanyar ni un cop i ens vam arruïnar, però va ser molt divertit aquest plan també d'anar a jugar al quinto. I com al final és això, els amics són la família que tu tries, i en el meu cas sí que formen part del meu Nadal.
Jugueu al quinto al Prat, Arnau?
Doncs mira, aquest any, o sigui, demà, de fet, la colla del Vall de Diables farà el primer de la història. Sempre feia temps que molta gent volia moure per fer un quinto de Nadal, i finalment doncs serà demà. Sé que la tradició doncs seria fer-ho dia 25, dia 26 a la tarda, però són dates complicades i hem aconseguit fer-ho el dia 21. Mira, farem una prèvia.
Doncs segur que s'estableix com una tradició, perquè aquí al Vallès ens ho passem pipa. Una última pregunta i vull que feu una intervenció molt, molt breu, que ens quedem sense temps. Volia parlar dels preus de cap d'any, de les discoteques. Ja n'hem parlat. No sé, Víctor, tu què penses d'això que una discoteca que de normal val 10 euros et costi 50?
Bueno, jo per començar soc poc de sortir a festa. Per tant, jo ja no m'acostumo a agradar gastar-me pocs diners sortint, doncs imagina't de 50 cap en amunt. Em sembla un abús, la veritat, perquè al final s'aprofita com un dia especial per dir, com és un dia especial, li posem 4 decoracions i el preu el dupliquem, el tripliquem. I això, la gent que li agrada sortir de festa, hosti, em sap greu per la gent que paga 20 normalment i anar a pagar 60. Però bueno, això és simplement empatia. Jo no ho pateixo perquè no acostumo a sortir.
A veure la que li agrada a la festa, Silvi, tu què dius?
És molt abusiu. Jo algun any sí que he arribat a pecar de pagar aquests 50 euros, però ara ja fa un temps que vam quedar que no. I la veritat és que prefereixo sortir a la discoteca de confiança i pagar 20 o 30, que no sentir que m'estan timant i m'estan fent pagar tants diners, perquè ho trobo massa exagerat.
I tu què dius, Arnau, per tancar?
Completament d'acord. És un abús i és aprofitar-se d'una situació especial, d'un dia que la gent vol sortir, que vol passar-se bé amb els amics i els volen enredar. Ras i curt.
Sí, i a més sembla que és com obligatori el dia 30 ho sortir, sí. I aquelles persones que decideixen doncs, o quedar-se a casa amb la família o no estirar la nit simplement, doncs són, no sé, bitxo raro. Ho deixem per aquí. Us agraeixo, Arnau, Víctor i Sílvia, que hagueu compartit la vostra experiència, la vostra percepció sobre el Nadal, en aquesta darrera tertúlia dels joves de l'any. A tots tres, bon Nadal, bones festes i molt bona entrada d'any 2025.
Moltes gràcies.
Bon Nadal.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Un petonet, ens veiem.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Oh, 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 oh.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.